Pràcticament 3:15 us expliquem què passa amb la moció de censura a Can Barça. Una moció de censura que, podríem dir, es mou per un camí gens pla, més aviat al contrari, ple d'obstacles. L'últim moviment de la directiva ha estat presentar una denúncia per presumpta falsificació de firmes. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, Carlos, bona tarda.
Un moviment que pot aturar el procés, en aquest cas, per la via judicial.
Continua l'embolic institucional a Can Barça i explicàvem que els dos directius del club que formen part de la mesa del vot havien intentat aturar el procés. A tomb de la informació que va treure la cadena SER i va aprofundir La Vanguardia sobre la denúncia del Barça per presumptes irregularitats. Una denúncia que avui hem sabut que es basa en només 5 butlletes de les més de 20.000 que es van presentar al club. Mentrestant, el procés tira endavant i avui la mesa del vot insta el Barça a convocar la votació en un termini d'entre 10 i 20 dies. La Generalitat, a través de Salut, Interior i Esport, no s'hi oposa. Gerard Figueres, el secretari general de l'Esport, ho va deixar ben clar ahir al Tot Costa.
1. La consulta formal de la Junta no la tenim. Quan ens la faci, doncs, abordarem aquesta qüestió. 2. Respondrem al president, doncs, de la mesa que ens ha fet aquesta formulació, però la resposta no anirà més enllà del que podríem respondre avui, que és que avui, amb la normativa que ja està aprovada, diguem, en clau Covid, tant esportiva com sanitària, no hi ha cap argument del tipus, diguem, sanitari ni esportiu que impedeixi fer aquesta votació.
Els condicionants que posa la Generalitat, ja ho vam explicar, tenen a veure amb tenir diferents punts de votació i a poder ser repartir el referèndum en més d'un dia. Ara bé, tot té a veure i res no és casual. Ara mateix, el Barça i la Generalitat opten per vies diferents a l'hora de dibuixar la realitat. El Barça va anul·lar ahir l'Assemblea General de Socis i Figueres va explicar que es podria haver fet al Camp Nou, per exemple. El club va dir que l'accés del públic a l'estadi el dia del Ferencváros, en Lliga de Campions, quan la UEFA ho permet, depenia també del govern de Catalunya. I Figueres respon que el Barça no se'ls ha adreçat per fer aquesta consulta.
Doncs embolics i més embolics a Can Barça, tot això, i ja ara parlem del terreny esportiu. Avui hem sentit per primer cop com Ronald Koeman parla des que es va tancar el mercat de fitxatges, això vol dir des que es va quedar sense el central i sense el davanter centre que havia demanat Salmo.
Un Koeman que segur està satisfet amb els seus primers passos al club, tant amb el rendiment de l'equip, on destaca especialment la tasca defensiva de tot el grup, com amb la plantilla que li ha quedat.
Los pensamientos y sobre todo analizar los contrarios. No, yo creo que el equipo está bien, estoy contento con la plantilla que tenemos y claro, hemos intentado mejorar nuestra plantilla, que en unas cosas sí, otras cosas no, pero también es parte de la situación económica del club, hay que aceptarlo y trabajar.
Una vegada més, Koeman ha lloat el potencial d'Ansu Fati i diu que no hi ha cap futbolista al món que amb 17 anys sigui internacional absolut en una selecció de primer nivell.
I aquesta matinada l'Argentina i l'Uruguai que han començat amb victòries les seves eliminatòries pel Mundial del 2022. Montsemir, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Leo Messi, observat sempre amb lupa quan juga amb la selecció, ha fet el gol de la victòria contra l'Equador.
De penal i al minut 13 de la primera part, 1-0 a la Bombonera, el primer partit del camí cap a Qatar. És el gol número 71 del davanter blaugrana amb la selecció argentina i arriba després de molt temps sense jugar amb l'equip.
No, però és normal, mucho tiempo sin estar junto, por casi un año que no jugamos del último partido que jugamos y primer partido de eliminatoria, la ansiedad y todo eso hace que sea complicado y como dije al principio, lo importante es que se ganó y ahora hay que trabajar para seguir creciendo como lo venimos haciendo con este grupo desde que jugamos la Copa América de Brasil.
A l'Uruguai que ha guanyat Xile per 2-1 també ha marcat Luis Suárez i al final del partit ha explicat alguna cosa més de la seva sortida del Barça, Montse.
Bàsicament que la manera com el club blaugrana li va dir que no comptava amb ell va ser el que li va doldre i que va passar moments complicats, sobretot quan la plantilla feia partits, els entrenaments, i ell en quedava al marge. Això el va entristir i també va afectar Leo Messi. Suárez assegura que el suport de l'argentí a través de les xarxes no el va sorprendre.
6 anys llevaba en el Barcelona y había otra manera, el de hablarme de buena manera, el de decirme que el club tiene pensado con él, pero no fueron la forma y eso es lo que también a él le molestó y bueno, yo no lo veo como Leo Messi que lo ve todo el mundo, yo lo veo como amigo, como compañero y él sabe lo que nosotros sufrimos, lo mal que hemos pasado en ese momento.
Un altre ex-blaugrana, Arturo Vidal, amb Xile, ha jugat també aquest partit disputat la matinada passada amb una bona actuació, igual que Alexis Sánchez, que ha marcat un gol. La matinada que ve jugarà al Brasil-Bolívia.
La irrupció del coronavirus que ha fet que el món de l'esport hagi de resoldre competicions molt més tard del previst. Aquesta nova normalitat, per exemple, al futbol sala, ha motivat que la Final Four de la Champions, que s'havia de disputar l'abril passat a Minsk, a Bielorússia, s'acabi jugant des d'avui mateix i fins diumenge al Palau Blaugrana de Barcelona, un lloc molt i molt i molt diferent. I això vol dir, David Ubach, que per tercera temporada consecutiva tindrem el Barça en la fase decisiva d'aquesta competició.
L'equip d'Andreu Plaza, per tant, mirarà de superar el llistó de les semifinals, on ha caigut les dues últimes temporades. El primer escull per optar al tercer títol europeu en 7 participacions és el Partit Comunista Rus. Tot un perill vermell, doncs, per al conjunt blaugrana en la segona semifinal. Serà en un Palau Blaugrana sense públic. Per tant, el factor pista es veurà minvat ostensiblement. Així ho veu l'entrenador del Barça.
Que tinguem que jugar-la a casa seria un avantatge, és un avantatge. Queda una mica diluïda, no?, la falta de públic. En aquest sentit és igual per tots quatre. No hi ha pressió ambiental per cap dels equips.
Un Barça que arribarà a la cita amb la preparació justa a la motxilla. Només un partit oficial en els últims 4 mesos, el de l'estrena a la Lliga de divendres passat contra el Peníscola i tot just 3 amistosos previs en 2 mesos de pretemporada. El coronavirus ha condicionat també l'exigent arrencada de temporada i és que els blaugranes estan obligats a aixecar el títol per repetir la participació europea aquest curs. Qui no vulgui pressió, dues tasses. Bona part de la sort dels blaugranes pot passar per les mans del porter Didac Plana, que alerta del potencial del Partit Comunista dels ex-Barça Lin i Rómulo.
Un dels més potents d'Europa, no? Segurament el nom de l'equip o el nom del club no és el més conegut, però al final fa molts anys que se sap que la Lliga Russa és molt competitiva, pràcticament igual que la nostra, i ells són els campions de Rússia.
Andreu Plaza tindrà l'única baixa d'un dels nous, el tanca portuguès André Coelho, fora perquè ja ha jugat aquesta edició amb el Benfica. El Barça Partit Comunista serà a les 9. Abans de les 4 s'enfrontaran al Pozo de Múrcia dels catalans Marc Tolrà i Pol Pacheco i els també russos del Tiumen. Diumenge a la final. La Final Four es podrà veure per Esport 3.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
També marcat pel coronavirus, arriba avui un altre partit de l'Eurolliga de bàsquet del Barça. Avui contra el Zenit, l'equip de Xavi Pasqual. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
El blaugrana sense Sara Jessica Vicius, que està aïllat a Barcelona, recordem que va donar positiu, i el Zenit sense dos jugadors, que avui s'ha sabut que també han donat positiu.
Sí, aquest matí als vols de les 11 del matí s'ha sabut que 3 membres de la plantilla, 2 jugadors i el fisio, havien donat positiu, però espera't, perquè notícia d'última hora, fa un minut. El partit s'endarrereix, de moment s'endarrereix una hora. Veurem perquè s'han fet contraanàlisis als jugadors a la resta de companys que en principi no estaven contagiats per veure si han estat en contacte amb aquests 3 contagiats. I per tant, si en surten més, caldrà veure si el Zenit té prou jugadors per jugar aquesta tarda.
Per tant, a quina hora estava previst i a quina hora està previst ara?
El partit es jugarà a les 7.
Estava previst a les 6 i ara a les 7,
exacte.
És la notícia d'última hora.
Bé, es jugarà si es juga, sí, que en principi sí, perquè l'Eurolliga és molt permissiva, és a dir, et permet jugar amb pocs jugadors. Amb 8 ja tens els mínims per poder jugar.
I a més està previst en públic aquest partit.
D'un total de 7.000 persones que acaben al pavelló, deixen entrar un 40%, unes 3.000.
Doncs si voleu seguir aquest partit, el podeu seguir, com sempre, a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio, amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. En tenis, el torneig de Roland Garros arriba amb pendes i rodolons també a la recta final. Ahir va quedar ja definida la final femenina, que disputaran dues jugadores molt joves, la polonesa Iga Swiatek, de 19 anys, i la nord-americana Sofia Kenin, de 21. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
I avui torn per les semifinals masculines.
Una tindrà com a protagonistes Novak Djokovic, el camp de sèrie número 1, i Stefanos Tsitsipas, el cinquè favorit. L'altra, que està a punt de començar, la jugaran Rafa Nadal i Diego Schwartzman, dos bons amics. Nadal sempre ha derrotat el jugador argentí, menys l'últim cop va ser a Roma fa uns 20 dies. El manacorí ho té present.
Sé que juego contra un rival muy, muy difícil en semifinales y sé que tengo que dar lo mejor de mí. Tengo que jugar con una gran determinación, agresividad, intentar hacer, evidentemente, algunas cosas distintas de lo que hice en Roma, ¿no?
I parlem de motociclisme, la meteorologia serà un element clau aquest cap de setmana, tant a la Fórmula 1, també parlem de motor de Fórmula 1 també, com al MotoGP, si bé en automobilisme, on d'entrada pica més fort. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Suspensió del primer lliure de Fórmula 1 a Nürburgring.
Sí, és el gran premi d'Eifel i les temperatures difícilment passaran dels 10 graus aquest cap de setmana. Aquest matí, doncs, la boira baixa ha impedit que es pogués córrer i veurem què passa ara a les 3 de la tarda amb la segona sessió. A Le Mans, on hi ha cursa de MotoGP, ara mateix s'està disputant l'últim minut del segon lliure. Miller, Nakagami, Petrucci i Viñales són els 4 més ràpids, però això pot canviar bastant. Els pilots de Moto3 ja han acabat la feina del dia amb el txec Filip Salak com el més ràpid. El líder Ogura ha estat setè i l'Albert Arenas, el millor català de la classificació, ha estat 13è. I el Rally de Sardenya, penúltim del campionat, quan falten dos trams per acabar la primera jornada, lidera el càntabre Dani Sordo amb Hyundai.
Gràcies, també. Fins ara.
Fins ara. Catalunya migdia.